Passen 6 minuts de 2:15 del matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Hem escoltat aquesta entrevista amb Clara Ponsatí, una entrevista que, recordem, ho vam enregistrar aquest dimarts passat a Escòcia, vam anar i tornar el mateix dia, i que ara també volem comentar acompanyats del David Miró. David, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Que avui ens acompanya aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, però és que a Madrid també hi tenim l'Estefania Molina i l'Andrea Mar. Molt bon dia a totes dues, com esteu?
Bon dia, Roger. Bon dia, David.
Hola, bon dia. Bon dia.
Heu estat ben atentes a aquesta entrevista o no?
Sí, sí, hem pres nota un munt.
Doncs a veure, el resum que feu, el balanç que feu, i després jo us faré un parell de preguntes, també.
Doncs, bueno, començo jo.
Vinga, va, Estefania, que sé que has pres apunts.
Sí, sí. La veritat és que crec que Clara Ponsatí ha reflectit el sentir actualment d'una majoria d'independentistes, diguem-ne, de centre, perquè quan tu li has preguntat si es veia representada en la CUP, potser en la idea independentista ella diria que sí, però en la idea d'un projecte de centralitat o ampli per l'independentisme s'ha donat a entendre com que no. Crec que aquesta crisi de desafecció és el que estem vivint darrerament amb les protestes per part de molts independentistes cap al govern, exigint-li que compleixi el que va prometre el 21 de desembre, que evidentment davant una situació de conseqüències judicials no ho fan, i per tant exigeixen que hi hagi eleccions. Aquest també sembla ser que és el posicionament de l'ANC. Jo he vist aquí en Clara doncs, el típic representant de l'independentisme desafecte, i a més crec que ella n'ha parlat amb molta distància, s'ha desmarcat molt en el sentit de dir jo estava allà però no n'era conscient de la majoria de coses que estava passant, o almenys és el missatge que ella ha deixat. I també volia dir que m'ha semblat que l'entrevista estava carregada d'una certa melangia per la seva banda. Se la veia una mica desafecta amb tot aquest procés i molt sincera, perquè al final crec que això ella ho ha viscut molt, la comptabilitat i el rendir comptes és més típic de la tradició anglosaxona que de la llatina.
Aquesta melangia jo la sí. Puc certificar, sobretot també fora de micròfon, perquè vam estar una estona parlant amb ella, també molt prudent, eh? Ella és conscient també del rebombori que han causat algunes de les seves declaracions, sobretot amb el tema del farol, i feia silencis a moltes de les respostes, conscient també que aquestes respostes podien tenir conseqüències, sobretot aquí a Catalunya.
Sí.
Deixa'm el David Miró. Havies acabat, Estefania, o no?
Sí, només volia dir això, que m'ha semblat que estava molt prudent i quan havia de donar canya, en certa manera, callava. Per tant, ha guardat aquí el respecte i la prudència. I per últim, el tema del cos personal, que evidentment, doncs, ha estat important i no ho saben els dirigents independentistes si els haurà pagat la pena.
David Miró i l'Andrea Mármol.
No, jo crec que la Clara Ponsatí és de les persones que parla més clar sobre el que va passar l'octubre passat. O sigui, quan ha dit això de que allò va ser un accident, sempre troba la manera de fer algun titular o de fer servir alguna expressió, no?, que acaba...
Brindis al sol.
Cridant l'atenció, brindis al sol, exacte. I amb això jo crec que és extremadament sincera i segurament té raó, no? I hauríem d'explicar per què es va arribar a aquesta situació. Jo crec que això, entre aquest cap de setmana i el que ve, intentarem explicar-ho. Jo crec igualment que ella no parla tan clar quan se li demana quina és la seva alternativa, diguem, no? Quina és l'alternativa de Clara Ponsatí? O sigui, quan ella diu no sé qui votar, a mi m'agradaria que m'expliqués ben bé quin programa polític ella considera que s'hauria de presentar a les eleccions i quin cost tindria, no?, per exemple, perquè a mi em sorprèn que ella expliqui que la tarda de l'1 d'octubre ja estava pensant en tornar a Sant Andreus, no? I de fet en alguna entrevista anterior ha explicat que el mes d'agost ja estava mirant advocats per veure on podia anar a l'exili, vull dir que ja s'estava preparant l'exili molt abans de l'UO. I en alguna altra entrevista...
Ella diu que decideix deixar el càrrec, això ho diu en aquesta entrevista, que vol plegar, que és conscient que vol recuperar la seva vida que tenia anteriorment, l'1 d'octubre encara faltaven molts esdeveniments per passar.
Encara estàvem en el momentum, no? Diguem, perquè ja en algun moment diu, no, vam perdre el momentum. Bueno, doncs quin era aquest momentum? Què s'hauria d'haver fet? No? Vull dir, jo crec que en aquesta part... diguem, a mi m'agradaria saber quin és el... Perquè jo crec que ningú parla clar. O sigui, dels que estan defensant, diguem, la via unilateral o insurgent o com li vulguem dir, no veig jo que s'acaba de parlar clar de quin cost tindria, què s'hauria de fer, com hauria de funcionar, no? L'altra, diguem, la via pragmàtica també és criticable, eh? Però almenys a mi em sembla com més sincera i més clara.
Andrea, que no t'he sentit encara, perdona.
A veure, jo crec, coincideixo amb dues coses que han subratllat, per tant no m'hi estendré. Crec que és una expressió nítida d'una sensació que crec que existeix en una part de l'electorat a Catalunya o de la ciutadania, no cal parlar-ho tot en termes electorals. També crec que manca clarament, i això ho deia el David, jo crec que no explica l'alternativa. És a dir, una cosa, una persona pot ser o no sincera, però crec que la sinceritat acaba o abarca fins que expliques la teva crítica, que crec que és tot el que se'n pot desprendre. Llavors, aquí es podrien plantejar dues coses. Una, segurament, el que deia el David, la part independentista, que està més per la via pragmàtica, si se'n pot dir d'aquesta manera. Jo no ho descriuria exactament així, però per entendre'ns, no? Que pot dir, bueno, i què hauríem d'haver fet? Perquè a mi em sembla que el que posa de manifest la senyora Ponsatí, d'acord, ells no tenien cap pla, o anaven de farol, etc. Però quina alternativa era? Prendre les infraestructures del país? O sigui, de quina manera, després d'una declaració d'independència o després de ja està, jo crec, fora de la legalitat, com s'acabava de consumar això? Jo crec que aquí hi ha un problema, que tenim tot el dret a demanar explicacions a les persones que ja estan d'acord com les que no ho estàvem. I, de fet, jo entenc que ella digui que ella, o sigui, entenc quan ella es refereix a que era espectadora, però a mi això em sorprèn, perquè eren persones que tenien responsabilitats, i crec que ja també ja, és a dir, es valora la sinceritat, però home, també una mica el realisme, perquè en el moment en el que jo tinc la sensació que hi ha una part del govern que segurament també reflecteix la senyora Ponsatí, o com a mínim jo com a persona, diguem, no independentista, que en aquell moment estaven vivint les coses d'una situació, d'una forma molt diferent, perquè que es parlés en aquell moment d'anar de farol o que tot era mentida, quan jo crec que s'estava jugant amb coses molt serioses i que crec que van copsar jo crec que a tota la ciutadania catalana, però com a mínim a una part molt important, em sembla que denota una greu irresponsabilitat per part de les persones que en aquell moment governaven Catalunya.
David i Estefania, un segon. David.
Jo crec que l'expressió del farol és bastant exacta. El que passa és que era un farol que buscava, diguem, un efecte polític. El govern de Catalunya en aquell moment intenta crear la sensació de que té la capacitat de fer la independència de forma unilateral per forçar una mediació exterior. Vull dir, aquesta és la jugada. I quan aquesta mediació exterior no aquesta pressió, diguem, diplomàtica, internacional, no es produeix, és quan, diguem, es destapa una mica el joc. Però vaja, això es veu claríssim des del moment en què el president Puigdemont decideix anar a eleccions. O sigui, en el moment en què el president Puigdemont decideix anar a eleccions, ja es veu clarament que no hi ha capacitat de fer la independència unilateral, perquè si no, quin sentit té? Si hi havia no tenia cap sentit. Per tant, quan es va fer la declaració al Parlament, com ha dit la Clara Ponsatí, tot el govern ho sap, però ho sap, diguem, una bona part de la ciutadania. No tothom. Això també és cert, eh? Vull dir, a mi una de les coses que em sap greu d'aquell dia, que jo vaig viure com a periodista, i com a periodista vull dir que va ser un dia trist, des del meu punt de vista, perquè...
El 27, eh?
Sí, perquè nosaltres teníem una informació que molta part de la població no tenia. Tenim aquesta informació de que realment...
Només cal veure les cares que hi havia dins de l'hemicicle quan s'estava votant.
Però a mi, realment, jo crec que en aquell moment també s'hauria de parlar clar. Vull dir, era discutible fer-la dur o no fer-la, però el que no, jo crec que no podies fer era deixar creure la gent que allà havies proclamat una república de veritat, diguem.
Deixa'm explicar que... ara et passo el torn de paraula, Estefania, perdona.
Sí.
Que de cara al dia 27, que és dissabte que ve, els del suplement estem preparant una mica de programa especial amb algun dels actors que estem anant fent entrevistes aquests dies, que estem enregistrant per emetre dissabte que ve, també hi sereu tots vosaltres per comentar-ho, amb actors que van participar activament, tant perquè es pogués produir la DUI com perquè s'anissin a eleccions, tant els que van mediar per un costat, els que estaven a govern, els que estaven a l'altra banda. Ben aviat també anirem revelant els noms que emetrem dissabte que ve. I anant a títol d'avançament de les conclusions que anem arribant, és que... va ser un punt d'accident, això que comentava la Clara Ponsatí, també pels que la van acabar proclamant. Eh?
Uh-huh. Sí.
Estefania.
El que volia dir és que de l'1 al 27 d'octubre crec que el que es va viure és un cercle infernal on la racionalitat dels individus i dels actors polítics del procés, la personal, dic, va passar a un segon pla, perquè la personal seria haver considerat que tot allò que s'estava fent tenia unes conseqüències i, evidentment, si el seu projecte no resultava exitós o la idea de forçar una negociació no resultava exitós, allò tindria unes conseqüències molt greus i, fins i tot, no, ja estaven pensant què farien, perquè realment sabien que no podien implementar res, no hi havia aquesta possibilitat. I aquest cercle infernal va estar substituït per la lògica dels partits. Som conscients tots que va haver-hi certs moviments de partit, persones que potser... Jo quan Clara Ponsatí diu s'ho mira des de fora, sí que penso que el que ens està volent dir és que hi havia informacions que es desconeixien o persones que no acabaven de dir en públic el que pensaven del tot. És el que a mi em fa la sensació com a observadora externa i per les informacions que hem anat tenint, que no hi havia sinceritat 100% entre tots els membres d'aquell govern. I per tant, va emergir la lògica dels partits, que era salvar les organitzacions i no quedar ningú com el gran traïdor pel qual no es va portar a terme allò que s'havia anat prometent durant tot aquell temps. Crec que realment d'aquelles conseqüències o d'aquell cercle infernal no se n'ha après, perquè quan avui en dia no es diu la veritat als votants independentistes o no s'és 100% nítidament clar i no s'assumeix que no es poden dur a terme els projectes que es van prometre el 21 de desembre, crec que no s'ha après, perquè és allò, no? Torra surt al carrer, l'increpen, li diuen traïdor, llavors llença un ultimàtum al govern espanyol, després mig corregeix. Crec que realment s'ha de pensar bastant cap a on va la situació, però dins de no assumir més conseqüències que, evidentment, no són agradables per ningú, i aquí sí faig una crítica a Clara Ponsatí, d'acord que ella ha tingut unes conseqüències, però el que no pot demanar és que no se sent representada. Això també ho critico, perquè, evidentment, no hi ha cap partit en disposició d'assumir més conseqüències.
Jo amb això no hi estic d'acord. O sigui, jo crec que si la CUP o algun partit, diguem, opta per aquesta via, la via del xoc, diguem, amb la legalitat, la desobediència...
L'ha concedit també l'ha vist últimament fent compareixents al costat de Jordi Grau, Pere.
Exacte. No, vull dir que jo crec que sí que es pot defensar aquesta via. El que passa és que el que no es pot fer és defensar aquesta via sense dir els costos que té. O sigui, això és el que a mi... O sigui, a mi si la CUP em diu, escolta, nosaltres la nostra via és la insurreccional i considerem que quan tinguem 5.000 presos farem tombar l'Estat perquè serà, diguem, un escàndol internacional, etc. Doncs, escolta'm, això és una estratègia. Tu després decidiràs si la votes, si no la votes, si li dones suport o si no li dones suport. O si necessitem, jo què sé, 3.000 exiliats més, no? Doncs, escolta'm, és una via. El que passa és que s'ha de dir. O sigui, l'electorat...
Tu, David, creus que el votant independentista se li ha explicat què va passar fa un any per part dels qui van portar aquesta decisió?
Jo crec que
Parlament?
No. Jo crec que no. Clarament no. O sigui, amb totes les conseqüències, és veritat que no tothom... O sigui, tothom té visions parcials del que va passar aquell dia, però el relat exacte. O sigui, jo crec que el que no s'ha explicat clarament és per què no s'estava en disposició de fer d'implementar la República. Això és el que no s'ha explicat. Això és el que no s'ha explicat de forma clara, jo crec, perquè això és la clau. És que és la clau. O sigui, si tu expliques, escolta'm, si tu haguessis dit, nosaltres no tenim la capacitat d'implementar la República perquè no tenim la força coercitiva per fer-ho. No tenim la força coercitiva, no tenim un exèrcit, no tenim unes forces armades, no tenim una policia, diguem, disposada a enfrontar-se a una altra policia. No, nosaltres aquesta via no la volem portar a terme, per tant, l'única via que tenim és la de la resistència pacífica i tal. Però amb aquesta via, evidentment, contra un estat disposat a fer servir la força, no ho aconseguirem. Ara sí que podem aconseguir una altra cosa, que és forçar una repressió, que és el que ha passat, que sigui tan bèstia que al final acabi convertir-se en un boomerang contra l'Estat. Si a mi em diuen això, doncs escolta'm, és una via.
Mm-hmm. Andrea Mármol, que fa estona que no et sento, i deixa'm fer-li una pregunta després sobre el que va passar ahir a Lledoners a l'Estefania.
Vale, a veure, jo volia dir, entenc, ara el David Pac m'explicava, no?, com no s'havia explicat als votants independentistes certes coses i les conseqüències que això tindria. Clar, si s'havia d'explicar, jo he fet esment abans també, com es prenen les infraestructures, com es controla. No, és que clar, no tenen control policial o no tenen la manera com implementar-ho. A veure, i en cas que això s'hagués produït, vull dir, també hi ha un buit, vull dir que al final quan tu critiques que l'independentisme no tenia la força, hi ha dues maneres de criticar-ho. La senyora Ponsatí entén que el que ella posa de manifest és com això no ho van explicar, no van ser honestos o com no ho podien fer. En cas que ho haguessin pogut fer, també hauria estat segurament el David diu que és una via, sí, seria una via, però que continuaria sent una via unilateral, continuaria sent una via unilateral contra la majoria de catalans que no són independentistes, malgrat que jo crec que el que expressa la senyora Ponsatí és una part, i insisteixo, del que pensa aquesta part de la ciutadania, que sí que és independentista, però que segurament està decebuda. No crec que estigui més decebuda de que les persones no independentistes en el moment actual tampoc, sincerament, i això ho dic per aportar una nova perspectiva. I crec que, i ara dono pas a la següent pregunta, però crec que hi ha una part del que hem pogut escoltar avui, que crec que tampoc és nou, sinó que és una crítica que venim veient en una part de l'independentisme i que crec que té una traducció evident en la manca de full de ruta del govern de la Generalitat actual, no? Però crec que quan manca aquesta honestedat, que crec que continua mancant perquè no s'ha explicat, i quan el David deia que encara no s'ha explicat, jo, bueno, d'acord, doncs expliquem-ho, però a mi el que em preocupa és després què anem de fer o què en podrem fer, perquè és que les conseqüències que ha tingut això encara les veiem, i com tu ara apuntaves ara, Roger, marquen l'agenda política del dia a dia, no? Llavors, tornar a incidir en els mateixos errors és que a mi em sembla inexplicable, fins i tot per una persona que no comparteixo en cap cas l'objectiu final, no?
Queden 5 minuts de tertúlia perquè he d'anar a publicitat abans del butlletí de les 10. Avui, evidentment, a l'informatiu n'hem parlat també extensament. Hem entrevistat Sergi Sabrià després de la visita de Pablo Iglesias a la presó de Lledoners amb Oriol Junqueras. Sergi Sabrià ha estat taxatiu, ha dit que de cap manera donaran suport als pressupostos del PSOE si no hi ha un gest. No vol concretar, però, què és aquesta mena de gest. Des de Madrid, Estefania, tot això, com s'ha interpretat aquesta visita de Pablo Iglesias a Lledoners?
Doncs la veritat que per la banda de la dreta política, PP i Ciutadans ho han criticat com si fos una forma de rendir pleitesia a algú que ells consideren que està acusat, o bueno, consideren o està acusat o està processat per un delicte gravíssim, però el fet és que aquí m'agradaria assenyalar i posar en valor la figura de Pablo Iglesias, que jo sempre he dit que és el vicepresident a l'ombra, perquè va ser la persona que en certa manera va gestionar tota la moció de censura perquè fos exitosa, no? Amb les converses amb el PDeCAT, Esquerra, el PNB, i ara és la persona que assumeix aquest cost d'anar a presó, que trobo que és un gest valent per la seva banda, assumint que molt del seu electorat també està a la resta de l'Estat. Molt, evidentment, té molts votants a la resta de l'Estat. És un gest valent, però crec que a Podemos, el seu votant, això no li passa una factura com si ho fes el PSOE. És a dir, Pablo Iglesias arriba allà o no pot arribar al govern de Pedro Sánchez. Jo crec que encara que el govern espanyol se'n vulgui desmarcar en públic, o en certa manera mostra com indiferència o és cosa de Podemos, crec que en el fons Podemos li està fent un favor fent aquest gest, perquè són qüestions que el govern espanyol no pot fer. Dit això, fa temps que el govern del PSOE, quant al tema dels pressupostos, per converses, no, informals amb gent del govern espanyol, etc., també al Congrés, la meva sensació és que el full de ruta seu serà el següent. Ells ja van signar el seu acord electoral, jo li dic així, que va ser aquell full amb una sèrie de mesures que eren qüestions econòmiques i altres eren reformes polítiques, i intentaran portar-ho fins al final. Han demostrat que es poden portar bé les esquerres espanyoles, que entre ells es pot haver-hi germanor. Per tant, portaran això fins al final. Si els independentistes voten sí o no, ells ja tenen aquí un full interessant que poden oferir al seu electorat, i intentaran, en certa manera, victimitzar-se per l'acòs o de la dreta, els independentistes no ens han deixat, i si han d'anar eleccions, i si no, pròrroga dels pressupostos. Crec que una mica la situació està així.
Un minut pel David Miró i un minut per l'Andrea Mármol, i vull fer-vos una pregunta que respon en 5 segons.
Jo estic d'acord, només que jo crec que el senyor Pablo Iglesias podria haver anat molt abans a veure el senyor Junqueras, vull dir, perquè ara aquesta visita es produeix en un context que sembla que vagi a implorar el suport als pressupostos. Jo crec que això li resta una mica de valor, eh? Com a gest polític. D'altra banda, jo crec que, evidentment, el PSOE el que no pot aspirar, jo crec, és a tenir el suport dels independentistes gratis. Quin és aquest gest? No ho sé, però, per exemple, ha anat el senyor Pablo Iglesias. No hi hauria d'anar algú del PSOE a negociar amb el senyor Junqueras, dic jo, a Lledoners?
Jo crec que quan es parla molt d'aquest gest a canvi de qualsevol tipus de suport, que crec que és una insistència que ha tornat a fer l'independentisme, malgrat fins i tot després de la visita del senyor Iglesias, crec que hi ha una sèrie de coses que no es posen prou de manifest. El govern del senyor Pedro Sánchez, i aquí coincideixo amb l'Estefania, jo crec que està d'acord, i hem sentit segurament molt, ha donat la llum verda o com a mínim el consentiment a aquesta reunió, i crec que és evident perquè va en la línia del que molts ministres del senyor Sánchez, a parer meu, de manera també bastant irresponsable, han anat fent qüestionant les decisions judicials i parlant de la presó preventiva, de les persones que estan encausades actualment i a més a la presó, i crec que això va estar perfectament alineat i dibuixa una estratègia de blocs clarament diferenciats, ja no només amb Catalunya, sinó que crec que la interlocució és més fàcil entre les esquerres que no amb el PSOE, ara mateix amb el PP i Ciutadans, per exemple, no?
Parlant de ministres de Pedro Sánchez, escoltem aquest tall.
Porque ya han oído que los independentistas catalanes dicen que si no cambiamos de política con los presos, no hay voto presupuestario. ¿Cuántos se juegan a que a la hora de la verdad lo votan? Todos se juegan que mucha bravata, pero no, la verdad, no votan.
Molta bravata. Algú de vosaltres està d'acord amb Josep Borrell i creu que els independentistes passaran a parlar-ho?
Jo crec que no, i jo crec que el PSOE té zero interès en aprovar aquests pressupostos.
Estefania?
Jo estic amb el David. És més, vull recordar la proposta de Santa Maria al Consell d'Estat, que no crec que això sigui plat del gust dels independentistes.
Fa la pinta que no. Andrea?
Jo crec que sóc la que potser està una mica més d'acord amb el senyor Borrell, suposo que en general, però també jo crec que amb aquesta especulació, jo encara sóc escèptica i crec que hi ha possibilitats que l'independentisme sí que al final acabi cedint i pacti. No diria passar a parlar-ho, no faria servir aquesta expressió, però per entendre'ns crec que sí que podria arribar a cedir-hi.
Està clar que els hi convé aguantar aquest govern.
I crec que Borrell està molt, però molt incòmode en aquest govern.
Sí? Tu creus?
Jo crec que sí. Se li nota cada vegada més.
Està molt callat,
oi? Pedro Sánchez també està incòmode amb Josep Borrell o no?
No ho sé, això no ho sé tant.
No ho sé.
Perquè potser a Sánchez ja li va bé.
Sí, ja li va bé, una figura més dura.
4 minuts per arribar a les 10. David Miró, Andrea Mármol, Estefania Molina, una abraçada ben forta.
Una abraçada.
Setmana que ve tots aquí, que farem un especial. Us tindré aquí, us portaré carmelets i croissanets perquè estarem tot el matí aquí amb l'especial. Una abraçada.
Molt
fins
bé,
ara.
Gràcies. Adéu.
Notícies i Maica Navarro, l'hora negra.
El suplement amb Roger Escapa. La ràdio amb esperit de cap de setmana.